11 i 2 minuts del matí, fem un petit parèntesi al món carnavaler perquè hem de fer ja crònica del cap de setmana esportiu, el darrer cap de setmana abans no arribi, doncs precisament el parèntesi del carnaval, després encara en quedarà un altre, de la Setmana Santa, i ja anirem ja de corrido fins al final de temporada. En línies generals, podem dir que no ha estat una bona jornada en matèria de resultats. Va perdre, per exemple, la Unió Esportiva Sitges en la seva visita al camp del Sant Feliuenc per 1-0. En canvi, el filial va poder trencar una mala ratxa de 4 derrotes consecutives i es va imposar per 2-0 el passat dissabte a Aiguadols al Sant Esteve Sesrovires. Farem un repàs a com ha anat aquesta jornada tant a primera com a tercera catalana. En matèria de resultats també mirarem la Copa Catalunya de bàsquet i la derrota en el mal partit que va fer en definitiva el bàsquet de Sitges ahir a la tarda a la pista del club bàsquet El Picat, on va perdre de 22-65-43. I sent fidel també a la seva negativa trajectòria fora de casa amb el club patí Subur Sitges, també va caure en la seva visita a la pista del Cambrils, on dissabte a la tarda perdia per 4-0. I en aquest cúmul de derrotes també hi posem la que va patir el Rugby Club Sitges a la Teixonera el passat dissabte davant el Químic. Compte perquè el Químic ja l'ha atrapat a la classificació, tots dos sumen 15 punts, però encara queden 3 jornades per acabar amb la possibilitat de classificar-se entre els 4 primers i, per tant, disputar amb aquestes semifinals de la DHCAT. Farem repàs de tots i cadascun d'aquests marcadors, farem referència també, òbviament, a l'èxit de la Sitges en Rock Trail, que, malgrat l'amenaça de pluja, el passat dissabte es va disputar amb absoluta normalitat, i també farem ressò del que ha estat un nou èxit de les patinadores sitgetanes al Campionat de Catalunya de Patinatge. Avui que hem de començar parlant de la Sitges Rock Trail, que es va disputar, com dèiem, el passat dissabte, una novena edició que venia, en certa manera, amenaçada pel mal temps. Malgrat les previsions de pluja, no van impedir el que fou una participació, finalment, de 400 corredors dels prop de 477 inscrits. La Sitges Rock Trail, la cursa de 26 quilòmetres i mig, va tenir com a guanyador a Samuel Ponce, del Club Pirinenc Andorra, i la sitgetana Susana Martínez. Ponce va fer un temps de 2 hores 09.43, mentre que la guanyadora, Susana Martínez, va fer 2 hores 57.51. Pel que fa amb el Speed Trail, la cursa de 12 quilòmetres i mig, el vencedor fou Jonathan Rodilla, que va fer un registre de menys d'una hora, concretament 59.09, mentre que en la categoria femenina Lena Stenger en va ser la guanyadora amb un registre d'una hora 21.26. Les classificacions i les fotografies de la cursa les poden consultar als webs de la cursa, tant la Sitges Rock Trail com a la pàgina del Centre Excursionista de Sitges. I el món del patinatge artístic també és protagonista perquè en aquest cap de setmana a Girona s'han disputat les semifinals del Campionat de Catalunya en participació sitgetana. Dissabte va quedar en la primera posició de Shows Junior l'equip de l'skating Cunit, volia dir, amb els patinadors de Sitges Joan Hilari, Clàudia Martínez, Maria Baños i Laia Jiménez, a més també de Nayara Maldonado. En el cas de les semifinals d'ahir diumenge, el quartet Junior, en la seva primera participació per accedir als campionats de Catalunya, va quedar també en la primera posició, amb els 4 representants sitgetans, en Joan Hilari, la Maria Baños, la Laia Jiménez i la Nayara Maldonado. I per tancar la jornada amb dues sitgetanes més, Andrea Serra i Vinyet Cintes, van quedar primeres en la modalitat de show petit. Enhorabona, doncs, un cop més a tot l'equip de l'Skating Cunit i, en particular, al grup de patinadors i patinadores sitgetanes. Ara mateix les 11 i 7 minuts del matí, primers resultats que repassem. Com sempre, mirem cap al futbol base de la primera divisió de juvenils, la Blanca, que marxa aquest parèntesi de carnaval refermant el seu liderat després de la victòria en 0-4 ahir al camp del Marianao. El proper partit, recordem, ja no serà fins passat carnaval, concretament el 8 de març, el Nou Pins Vents contra el Prat B. També aquest cap de setmana hem tingut derbi sitgetà a la segona divisió de cadets. Ahir al municipal de Guadols es van enfrontar els cadets CC de la Unió Esportiva Sitges i la Blanca en un maig que va acabar amb repartiment de punts després de l'empat a 3 final. Comentem aquests i altres marcadors, com sempre, amb l'Isidre Gómez, que el tenim ja amb el telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Aquesta victòria del juvenil A, 0-4 al camp del Marianao, ara estava comptant 6 que es van dur a la primera volta i 4... Vaja, que la gent de Marianao no tindrà un bon record de la Blanca aquesta temporada.
No va ser tan fàcil com...
com indica el marcador.
Ja dic que ara tenim un aparato que el prenem i podem veure els partits en directe, pràcticament des de casa. Jo vaig estar veient un força restona. Va ser començar a ser fàcil el partit quan van expulsar-los un jugador amb ells. Però fins a llavors va ser complicat, complicat. I avui a les xarxes els dos entrenadors penjaven. Complicadíssim. Uh-huh. O sigui que a partir de l'expulsió sí que vam tenir, i abans del marcar el tercer, em sembla, una ocasió clara. Abans del quart, una altra ocasió d'aquelles a porta buida que el nano la tira fora. Però fins a llavors es va tenir que lluitar molt, va. Sobretot al mig del camp va haver-hi... molta lluita, molta lluita.
La part bona, òbviament, més enllà d'aquesta victòria, és que, vaja, sumes 3 punts més en aquesta classificació. Sí que hi ha aquest partit suspès del Marc Bartra, però en qualsevol cas, la Blanca, que continua tenint aquest marge...
aquest bon coixí, que veiem sí. Si el podem estirar fins al final.
Esperem. Com dèiem, Isidre, també hem tingut aquest derbi de cadets C, al final el repartiment de punts.
Sí. Primer anàvem avantatge a la Blanca. Jo suposo que ens vam confiar de la primera volta, que a casa vam guanyar 12-0, molt fàcil, i aquí, doncs, bueno, a vegades els nanos tenen això, que bah, esto es fácil.
Sí, sí, coser i cantar.
I sí, que es van avançar 0-2, i bueno, ja està tot fet, i clar, això, el futbol s'ha de lluitar fins a l'últim minut o fins que l'àrbit pita al final. I que els nanos dels Sitges pues, hi van anar-hi i van, amb ganes van poder treure un bon empat per ells. O sigui que, molt bé, felicitats.
Què posem més, Isidre? Doncs
pues mira, el cadet ara vam parlar que va jugar contra l'Ateneu Igualadí, que es preveia un partit fàcil, va guanyar 10-0. El cadet D, que va líder, també va tenir un bon partit al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, que va guanyar per 2-7. I ara ja hem posat allò que vam posar l'enfrontament amb el Sant Mauro, que teníem a l'infantil S13A, que jugava contra el Sant Mauro a Pinsbens, va perdre 2-5, i aquests nanos als últims 7 partits només han sumat 5 punts. Tot i amb això encara van segon, però han perdut tot una mà de punts que tenien d'avantatge amb aquests últims 7 partits, o sigui que estan... Aviam si aquesta setmana carnavalera fan un reset i posen tornar-se a endollar a la competició. Teníem també l'S12B, que se jugava a Pinsbens contra el Sant Mauro, 2-8 a favor del Sant Mauro. L'S9C contra el Sant Mauro també a Pinsbens, 2-3. O sigui que 3 derrotes contra el Sant Mauro ens han portat aquesta setmana, que la primera volta havien sigut una victòria, un empat i una derrota, o sigui que hem tirat una passa enrere en aquest sentit contra aquest enfrontament. I ens anem ja a l'últim partit que teníem, que era un derbi dels més petits, el S8, que jugaven la Blanca i el Ribes a Pinsbens, que va guanyar fàcil la Blanca per 6-1. I l'estadística ens porta aquesta setmana a 10 victòries, un empat, 10 derrotes i un equip que descansava. Uh-huh. I que tinguem un bon carnaval.
Això anava a dir. Ara arriba aquest parèntesi del carnaval. Després ja tirarem una miqueta més fins a Setmana Santa i un cop acabi la Setmana Santa encararem ja amb el final i la recta final d'aquesta nova temporada. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona
gràcies
setmana i bon carnaval.
Això mateix.
Vinga,
vinga.
Adéu-siau.
Adéu.
Apropant-nos a un quart de 12 del matí, seguim parlant de futbol perquè a la primera catalana les coses tornen a estar com ara fa 15 dies. És a dir, la Unió Esportiva Sitges a 5 punts del líder i a 3 del segon classificat. En aquest sentit, podem dir que, vaja, no ha estat una bona jornada. els interessos dels Sitges, òbviament. La derrota per 1-0 al camp del Sant Feliuenc torna a posar de manifest les dificultats que l'equip té fora de casa, on s'han encaixat 5 de les 6 derrotes. Sí que és cert que hauria pogut variar una miqueta el guió del partit, de transformar a Geri un penal que el porter li va aturar a la primera meitat. El Sant Feliuenc sí que va aprofitar la seva ocasió per marcar i ho va fer a un quart d'hora del final, el que li va valer en definitiva una victòria que el situa ara mateix a només 2 punts de la Unió Esportiva Sitges. Per cert, va disputar els seus primers minuts sol Aguado, el nou davanter que ha fitxat el Sitges, que va entrar al minut 69 en substitució d'Alejandro Pascua. Tenim el Toni al telèfon. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Com dèiem divendres, els detalls van acabar decidint.
Sí, 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 i precisament quan el Sitges estava controlant millor el partit, però jo sempre en el futbol sempre es diu el mateix, que el que perdona lo que va pagat, no? I el Sitges va perdonar, i va perdonar en una clara ocasió, al minut 33, un a Geri, per mi el millor jugador del Sitges, ahir, el dissabte, perdó, un Geri doncs, que li fan penal, que a mi me va sorprendre molt, perquè el Sitges té 3 llançadors, com el cas de Cabezas, o el cas de Pascua, o el cas de Sacristán, no?, de Alejandro Sacristán, no? Però ho va llançar Geri, perquè de fet se lo van fer al penal amb ell, una mica assentat al xut, i doncs el porter lo va refusar, no? Llàstima, perquè tu marques aquest penal i doncs te posa per davant el marcador, i tal com estava el partit, perquè de fet va ser un partit molt, molt igualat, tal com estava el partit, doncs el Sitges, jo penso que hagués canviat totalment la decoració, i fins i tot jo m'atreveria a dir, després de veure com va anar tot, que el Sitges podia haver sucat alguna cosa doncs al camp del Sant Feliuenc, no? Però no va entrar, i la primera part va acabar així, 0-0. La segona part, quan millor estava controlant el Sitges, quan millor tenia el Sitges el partit al seu costat, doncs arriba la jugada del gol, no? És una jugada en una pilota que es perd al mig del camp, que fan una magnífica assistència doncs en profunditat per al seu golejador, i Saúl Álvarez doncs creua la pilota, i tot i que la toca Lucas Cages, la pilota entra dintre de la porteria dels Sitges. Una llàstima, perquè era l'única ocasió que realment havien tingut ells, i quan millor estava jugant al Sitges, o com a mínim controlant, i ells marcaven aquest gol, no? Anteriorment el Sitges havia tingut una molt bona ocasió també de Geri, un Geri doncs que realment era el jugador determinant dintre de l'àrea, se'n va, i el passe que fa per a Manu Ábalos, arriba primer el defensor, la toca una mica i la pilota surt al córner, i fins i tot Sacristán, en el servei d'una falta, doncs la penja dintre de l'àrea, i és el jugador del Sant Feliuenc el que refusa la pilota. I en aquestes ocasions, en aquestes arribades dels Sitges, doncs ells aprofiten molt bé per a marcar el gol, que al cap i a la fi li donava el triomf. Però és que ells tenen una segona clara ocasió, en la que Lucas Cages, amb el jugador del Sant Feliuenc tot sol, toca suficient mal cos i refusa la pilota. Quan el Sitges estava llançat, quan el Sitges estava volcat, quan el Sitges estava buscant a veure si podia empatar. Però el que són les coses, el Sitges la va tenir en el darrer sospir, en una jugada en la que Serra fa una passada magistral a Dani Tamayo. Dani Tamayo, que és un jugador que arriba molt bé, sempre és un defensor, però que se col·loca molt bé en la delantera, i sobretot per rematar de cap, controla molt bé el cap, amb el cos, i xuta, però el porter, amb la cara mateix, refusa la pilota. Llàstima, perquè hagués sigut l'empat a 1 en un partit que el Sitges va fer mèrits per a sumar, però al final doncs es va tenir que conformar amb aquest marcador i anar cap a Sitges de 8.
Doncs aquesta derrota per 1-0 que analitzava en acabar el partit a Sant Feliu el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, Àlex Villalgordo.
Sí, potser és una miqueta injust, eh? Al final el penalti sí que és una ocasió molt clara, que és un llançament sense barrera dins l'àrea, però s'ha de ficar. El porter també és un jugador que juga, sí que dona un avantatge perquè és molt fàcil marcar, però bueno, ho falla qui llança. I sí que és veritat que nosaltres sabíem que el partit es decidia en petits detalls. Nosaltres a la primera part potser no hem estat tan bé ofensivament com normalment, i hem tingut una i no l'hem aprofitat, i ells en canvi la segona part, que és quan nosaltres millor estàvem, han tingut una jugada aïllada i sí que l'han ficat. Jo crec que la diferència ha estat aquesta. Després el partit s'ha obert molt, nosaltres anàvem esbojarrats en busca de l'empat, hem fet més espais a darrere, hem jugat en defensa de 3, això ha fet que en algun contraatac ells poguessin sentenciar el partit, i és una llàstima perquè ho hem intentat fins al final i Tamayo ha tingut l'última jugada que el porter l'ha parat amb la cara. I ja està, és futbol, al final pots guanyar, pots empatar i pots perdre, però jo estic molt orgullós de la feina que han fet els nanos, i això no sentencia res ni ens allunya de res.
És una llàstima perquè quan el Sitges tenia el partit més controlat, arriba el gol d'ells, eh? I és una llàstima perquè doncs ells han tingut 2 ocasions, ha marcat un gol, el Sitges ha tingut 2, per no dir 3, i no marcar cap, i aquí està la diferència, no?
Sí, bueno, això són els petits detalls, al final és el que marca. Hi ha altres dies que nosaltres hem tingut les mateixes ocasions que el rival i hem fet 2 gols i hem acabat guanyant el partit, i es tractava d'això. Al final sabíem que veníem a un camp molt complicat, amb un equip amb una dinàmica molt positiva, un equip molt treballat, que ens coneixia a la perfecció, que sabia les nostres virtuts, els nostres defectes, sabien que ens anaven a córrer, i en una d'aquestes pilotes que ens han robat han fet un contraatac que jo crec que ha sigut molt bo i han acabat a gol, i això ens ha matat anímicament. Hem estat 5-10 minuts per retrobar-nos, i a partir d'aquí ja et dic, no puc retreure res a l'equip perquè ho hem intentat fins al final.
I és una llàstima també perquè potser el que no ha estat acertat al penal ha estat el jugador que me l'ha donat tot al camp, no?
Sí, i no només que ho dona tot, que al final et treu jugades del no-res, que agafa la pilota, marxa a 2 i et genera una ocasió. Sí, no li podem dir res ni al Geri ni a cap altre jugador. Al final el penal, ja et dic, és com que el que falla un passe que acaba en gol, com el que falla una ocasió a l'últim minut. Sí que et senyala més, però jo no crec que s'hagi de ser tan injust, perquè al final és un jugador molt important per l'equip, és el nostre capità, és el jugador que tenim per bandera davant els Sitges des de fa molts anys, i hem d'estar al costat de les bones i les dolentes.
Àlex, avui el resultat ha estat injust, com algun resultat més a Can Contrari. Al Sitges potser li falta un plum més, no?, a Can Contrari. Com ho veus tu?
Bueno, però jo no diria que ha sigut injust el partit. Al final t'he dit
el resultat.
Bueno, però al final és un partit que sabien que es decidiria en petits detalls. Nosaltres hem tingut el penal, no l'hem marcat, ells han tingut una, marcat ja està, és la diferència. A partir d'aquí, ells han jugat molt bé el seu joc, el partit s'ha tornat molt esbojarrat, et torno a dir. Hem generat espais darrere perquè volíem anar per l'empat, i a costa d'això doncs el partit s'ha tornat molt boig. Però bueno, ja et dic, hem de pensar ja en el següent partit, que serà igual de difícil, que ens ve el Viladecans, ara tenim una setmaneta per descansar, per tenir calma,
Carnaval, sí.
I a partir d'aquí, bueno, seguir creixent i creient en el que estem fent.
Sobretot a casa, no? Sobretot a casa és quan l'equip se sent molt còmode, i el Viladecans, aquest té que sumar els 3 punts, eh?
Sí, ja et dic que aquesta setmana a Carnaval ens anirà bé per reflexionar, per descansar, per seguir creient i per veure el partit amb més perspectiva de que no hem fet mal partit, que el camp és un camp difícil, que és un camp on pots perdre.
Ha estat un partit típic de la primera catalana.
Sí, sí, sí. I que portem 10 punts de 15 a segona volta, que són números d'estar primers o segons, i hem de continuar fent el que estem fent.
Bé, doncs, tranquil·litat absoluta la que mostrava amb Àlex Villa, tot i la derrota 1-0, i fent referència a aquests 10 de 15 en aquesta segona volta, que, Toni, si parlem estrictament de números, no som els números, òbviament, sí que queda potser aquesta espineta, no?, que li comentaves tu a l'Àlex, que fora de casa està costant més.
Sí, costa una miqueta més. Sí que en aquest cas el Sitges va jugar millor que el Sant Feliuenc, però li pot faltar, doncs, marcar. Per rascar alguna cosa d'allà. Però bé, les sensacions són bones d'aquest equip, per això, doncs, Àlex, Villa diu clarament doncs, que està molt tranquil perquè l'equip ho dona tot, l'equip està treballant bé, i la llàstima és el resultat final, no? Uh-huh. Però bé, jo penso que aquest equip doncs, ara tindrà aquesta setmana de Carnaval doncs, per d'alguna manera descansar i reflexionar el que no surti al Carnaval.
Sí, anava a dir, descansar poc, sí, en el cas no dels que participen directament del Carnaval. Però en qualsevol cas, un bons dies per desconnectar, mal que sigui.
Correcte, i ja agafar moltes ganes doncs, el Viladecans, no? Perquè ara hi ha dos partits que el Sitges pot aprofitar i té que aprofitar, el Viladecans i després, són dos equips que no passen per el seu millor moment i això ho té que aprofitar el Sitges. El Viladecans, doncs aquí, al municipal, on el Sitges tan sol ha deixat marxar 4 punts i aquí ho té que aprofitar molt bé per sumar els 3 punts.
Aquesta jornada que ens ha deixat la victòria del Cilà Cooperativa 1-2 amb el Sant Ildefons i el Martorell tampoc ha fallat, ha guanyat 0-2 al camp de la Fundació Leti Vilafranca, amb això a efectes classificatoris, doncs continua deixant el Cooperativa líder 41 punts, segon a Martorell amb 39, ara en solitari, i el Sitges manté aquesta tercera posició amb 36, però compta perquè se li acosta el Sant Feliuenc amb 34, és a dir, es situa a 2 del conjunt sitgetà. Vaja, com deia el míster Toni, ni s'ha guanyat ni s'ha perdut la Lliga, vull dir que encara queda molta temporada.
No, encara queda molt. Ara el Sitges el que té que fer, millorar és la recta final del campionat. Potser el Sitges va treure molt bons números doncs, a l'inici del campionat i després la recta final no va treure tan bons números. Ara té que ser al revés, treure bons números en aquesta recta final i això vol dir que si treu bons números pot estar entre els tres primers. Home, serien molt bons els dos primers que això té dret a jugar la promoció o pujar directament, però queda molt de campionat encara.
És cert. Mirem també la tercera catalana, Toni, perquè el Sitges B per fi es va poder treure aquesta dinàmica negativa guanyant dissabte 2-0 al Sant Esteve Sesrovires gràcies als gols que marcaven Àlex Rodríguez i Jaume Morales. Una victòria, repeteixo, que allibera una miqueta, no? Aquesta motxilla que ja començava a pesar una miqueta, Toni.
Sí, perquè el City estava jugant bé. El futbol del City era bo, però li faltava arribada, no? Li faltava el gol. I doncs, en aquest cas, el gol ha arribat, ha acabat guanyant el Sitges 2-0, i això és l'important, trenca aquesta dinàmica negativa que tenia el Sitges de 4 derrotes consecutives, trenca aquesta dinàmica, i ara el que té que pensar el Sitges és anar partit a partit, i sobretot fer-se fot aquí al municipal i treure bon resultat a camp contrari. Ja va recuperant jugadors, això és important per a l'equip de David Ávila. L'equip estava jugant bé, li faltava aquella arribada, comença a recuperar aquella arribada i això és lo interessant. Seguint aquesta línia i que no està tot perdut perquè realment doncs a dalt passarà moltes coses perquè la cosa està molt, molt, molt igualada.
Sí. Del partit comentar que passada la mitja hora de joc, Àlex Rodríguez va anotar amb l'1-0 i al 56 Jaume Morales feia el 2-0 al conjunt visitant, tot s'ha de dir també, va jugar amb un home menys des del minut 25 en veure la vermella directa amb el jugador Jordi Ventura. Aquesta victòria que deixa el Sitges el fa recuperar unes quantes posicions a la classificació en una jornada, Toni, en la que ni el Ribas ni l'Olivella han fallat. Sí que ha tornat a fallar, en canvi, per exemple, l'Olímpic que en faig jo, perdent 2-0 amb el Moja, i també ha perdut el Canyelles en la seva visita al camp de l'Hortonenc. Compte amb aquest Hortonenc perquè està donant més d'un disgust, eh?
Sí, el seu camp és un equip molt perillós, és un equip molt complicat. El Sitges ja s'ha tret aquesta espineta de sobre, perquè ja va anar allà i va acabar perdent, no? El Sitges té que rebre aquí a l'Hortonenc. És diferent aquest equip al seu camp que a Can Contrari, no? El seu camp és un equip molt perillós i la prova la tens aquest 2-0 amb el Canelles. L'Olivella continua fort, perquè guanyar el camp del Vega no és fàcil, i l'Olivella va fer la seva feina i va aconseguir els 3 punts i el Ribas continua la seva línia, no? El que passa que ara li venen partits més complicats, sobretot on realment pateix més a Can Contrari.
S'haurà d'aprofitar algun mal moment del Ribas, algun mal moment de l'Olivella, si és que l'arriben a tenir, Toni, per part d'aquest Sitges B que recuperi aquests efectius, sobretot a la part ofensiva,
Sí, sobretot això, no? No fallar, fer la feina, seguir en bona línia, s'ha recuperat ja aquesta dinàmica i a partir d'aquí, doncs, que estava jugant bé, perquè clar, el que veia jugar al Sitges no entenia com acabava perdent el partit quan jugava tan bé el futbol, no? Però doncs, li faltava això, no? Li faltava concretar i li faltava acabar guanyant, no? Ja ha trencat aquesta dinàmica, ara comença una bona dinàmica, comença a arribar el gol, i l'important és això, si el Sitges continua en aquesta línia, jo ho veig molt bé, veig un equip molt bé, després de que, home, ha patit el canvi d'entrenador, i això sempre es nota, tot i que en joc l'equip està bé.
Doncs parèntesi ara del Carnaval i el proper partit, és un camp d'aquells també complicats, Base Espirall, Toni, el Base Espirall ja per norma estigui millor o pitjor classificat, sempre és un camp d'aquells que costa treure bons punts, eh?
Sí, és un camp gos, que jo dic, sí. Un camp complicat, difícil. I per si sempre ha sigut bastant difícil, el camp de l'Espirall. Però bé, un Espirall que ve de perdre amb el Ribas, que no està aquest any en el millor moment, aquest Espirall, que és molt irregular, i això no té que aprofitar el Sitges, sobretot ser compacte en defensa i aprofitar les ocasions que tinguin per acabar emportant-se els tres punts per Sitges, perquè el marcador que no li va al Sitges perdre, el Sitges tot el que sigui sumar a camp contrari és de fàbula, sí, i això sí. És el que té que fer.
Doncs fins aquí aquest repàs a la jornada futbolística, tant a primera com a tercera catalana, de la mà d'Antoni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona setmana i bon Carnaval, eh?
Igualment.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Vinga, acostant-nos a 11:45 del matí, parlem ara de bàsquet perquè a la Copa Catalunya, si la setmana passada parlàvem de la gran victòria davant el Samà, ahir malauradament no es va veure la millor versió del bàsquet Sitges al Picat, on va sortir derrotat àmpliament 65-43. Derrota de 22 en un partit en el que certament el bàsquet de Sitges no va estar bé. Al descans, el Picat ja manaven de 10 punts amb un 27-17. Avantatge que encara es va fer més gran amb un parcial de 22-9 al tercer quart, que deixava el marcador amb un 49-26 i el partit, vaja, com es diu en aquests casos, vist per sentència. Tímida reacció del Sitges aconseguint un parcial favorable de 16-17 al darrer quart, però insuficient al cap i a la fi en un match en el que va faltar anotació per part d'aquells jugadors que acostumen a destacar en aquest apartat. Nacho Lloret amb 11 punts i Bustos amb 10 van ser els jugadors amb més anotació en un partit per oblidar, ara que tot just ve Carnaval i que el proper ja no serà fins al dia 9 de març. Aquell dia el bàsquet Sitges, recordem, visitarà la pista d'un Coll Blanc que en aquesta última jornada va perdre de 20 amb el Samà. I a la segona catalana d'hoquei patins, nova derrota del Club Patí Segur Sitges aquest cop en la seva visita a Cambrils, on va jugar dissabte passat el segon dels tres partits consecutius fora de casa. Derrota per 4-0 que deixa els de Jofre Vilà cada cop més lluny de seguir lluitant per aquesta quarta plaça, que és, en definitiva, la darrera plaça que pot donar accés a la promoció d'ascens. Vaja, que ara per ara costa molt creure en què l'equip pugui finalitzar la temporada en aquesta quarta posició, perquè les sensacions no són ara mateix gens bones. Això és el que diem. No sé si els jugadors les tenen o no, aquestes sensacions. I saludem precisament a un dels jugadors del Club Patí Segur Sitges, en Sergio Pérez. Sergio, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Perquè sembla que ara mateix les sensacions no són bones, oi?
Home, no són bones. No, com poden ser bones després de... en pràcticament 4 partits dir adeu a la possibilitat de pujar i bueno, era mostrant, crec que un joc bastant que deixa bastant que desitjar.
Què passa, Sergio? Sé que és difícil ara una anàlisi quan estem en plena temporada, els mals resultats, sobretot fora de casa, són una constant. Què és, falta de confiança, que les derrotes encara estan afectant molt més del que haurien d'afectar?
Bueno, jo penso que ja, sobretot ara en aquest últim tram, després de Nadal ja entrar en una dinàmica molt negativa, i bueno, crec que mentalment l'equip no està bé, llavors això no ajuda a que les coses millorin. També, bueno, altres factors com quedar-te a inferioritats i coses així, que crec que amb tres jugadors a pista costa tirar els partits endavant, i més en moments importants, i quan són realment partits de gran transcendència en una temporada. I bueno, pues quan res va de cara, pues passa el que passa.
Uh-huh. 4-0 a Cambrils. Clar, és un equip, el Cambrils, que està a la part baixa, com també estava a la part baixa el Capellades, si veu acabar perdent, no? Ara mateix, vaja, mirar la classificació, penso que no té cap valor, sinó el valor que li dona el propi equip, no? En aquest cas, el Club Patí Subur Sitges, que va ser incapaç de fer un gol a Cambrils.
Sí, correcte. Al final, el resultat i ja el del partit i la classificació, pues, és el fruit de la realitat, no? Mm. Llavors, si perdem 4-0 a Cambrils, que s'ha de dir que tampoc no s'ha desmereix el Cambrils. El Cambrils
no.
ens va costar molt guanyar-lo. Crec que de fet vam quedar 4-3 i patint demanant el xulet de l'àrbit als últims minuts. I han incorporat algun jugador que ha tingut una bona trajectòria, ha jugat a aquella lliga, etc. Però bueno, més enllà d'això, penso que és que un 4-0 és un resultat molt avoltat. I a més, és que va ser un partit de 4-0 i que podria haver estat més. Vull dir, llavors al final aquesta és la realitat, que trobes equips de la part baixa que juguen millor que tu. Mm. Perquè et guanyin 4-0 vol dir que han jugat bastant millor que tu, que han atacat molt millor i que han defensat molt millor. Penso que l'equip no va tenir molt poques opcions a guanyar el partit i, bueno, o sigui, al final falta joc, tampoc teníem en Jofre, que estava sancionat per la targeta vermella de Capellades, i al final el Jofre està sent el jugador més determinant de l'equip, perquè és un equip que està jugant d'una manera poc col·lectiva, i llavors quan falta una persona i és un equip que està habituat a dependre de individualitats, doncs també és complicat que els altres jugadors aconsegueixin jugar d'una manera còmoda, podríem dir-ho així.
Més col·lectiva, és cert. Amb tot això, Sergio, ves divendres a jugar a Vilanova?
Sí. Ja anirem, bueno, aviam.
Divendres, 8 del vespre...
No puc dir una altra cosa,
sí,
al final.
Sí. No sé, pel que em va comentar el Jofre, crec que es va intentar doncs canviar el dia del partit, però no hi va haver manera.
Bueno, penso que és absolutament igual el dia que juguem. Penso que ara ja, perquè tot és més difícil, però vull dir, toca jugar com si toca jugar un dimecres, com si toca jugar un diumenge al vespre. No és una excusa, hem d'anar-hi i ja està. Tant de bo fos en unes altres circumstàncies on encara estiguéssim més allà en lluita de quarta o tercera plaça, però bueno, com tu has dit a la introducció de l'entrevista, ja és una mica utòpic.
Sí.
I penso que està bé ja dir-ho i deixar-ho ben clar.
Es farà llarg això, no?
Sí, es farà molt llarg. Crec que ja porta temps, penso una mica llarg, però bueno.
Ja. Bueno, Sergio, no t'atabalo més. Escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada una vegada més. A intentar fer un bon paper a Vilanova. Vilanova, que sí que és cert que ve de perdre de forma clara contra el Cubelles, 7-1, però vaja.
Sí, bueno, però fàcil no serà.
Sí. Clar, és que mires la classificació.
Aquest matí ho he mirat. Bueno, mira també els resultats. Hem guanyat només un partit fora de casa i un empat.
Sí. És que el balanç fora és pobríssim. És pobríssim.
Sí, i a casa, bueno, potser és una mica més positiu, però crec que tampoc pocs partits s'han guanyat amb tranquil·litat. I per no dir-te que només dos, podria ser. Montbui i Mollerussa.
Sí.
Tot l'altre ha sigut patir.
Sí que és cert. La sensació de que mai has acabat de tenir un partit allò, entre cometes, tranquil, no? Sempre marcadors molt ajustats, esperant que l'àrbitre, com aquell qui diu, xiuli al final per acabar de patir. En fi, situació complicada. Sergio, gràcies, repeteixo, que vagi molt bé i a veure si a Vilanova es pot rascar alguna coseta.
Sí, ho intentarem, això està clar. Fins al final de temporada intentarem rascar tot el que sigui possible. S'ha de donar la cara i al final jugar i intentar representar bé a aquest club i a aquest escut, que al final també ens oblidem d'això, ja que a vegades hi ha més gent darrere nostra, al final també és una llàstima, així que cal donar-ho tot fins al final.
No queda una altra, no queda una altra.
I no queda una altra.
Gràcies, Sergio, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, que vagi bé.
En fi, sensacions, com explicava Sergio Pérez, negatives ara mateix les que envolten aquest Club Patí Subur Sitges, que perdia dissabte a Cambrils, però que venia de perdre ja a Capellades, que només s'ha aconseguit guanyar un partit fora de casa. En fi, números extremadament dolents com a visitant, i que ara a sobre et toca anar a jugar divendres en ple carnaval a les casernes contra el Club Patí Vilanova. Amb el que això representa, no? És un derbi, i aquí no valen classificacions, sinó valen dinàmiques, i ara mateix la dinàmica del Club Patí Subur Sitges no és ni de bon tros la millor. Ep, amb això no vol dir que no sigui capaç de tornar cap aquí amb la victòria. Estem convençuts de que pot guanyar el partit, però ara mateix els ingredients, els elements que envolten l'equip no semblen els més idonis. En fi, tanquem carpeta hoquei i anem cap al rugbi. Parlem de rugbi perquè a la DHK s'ha disputat la setena jornada i destaquem, bàsicament, la derrota del Rugbi Club Sitges el passat dissabte a la Teixonera, on va sortir derrotat davant un Químic que es va acabar imposant per un marcador de 23-3, un Rugbi Club Sitges que no va poder anotar cap assaig i que només ho va fer a través d'un cop de càstig anotat per Hugo Pablo. Escoltem Diego Godoy, entrenador del Rugbi Club Sitges.
El partit de dissabte contra Químic va ser un partit que pràcticament et podies classificar directament ja per jugar a les semifinals, però tenim ara mateix una situació de lesions dintre de l'equip que no es permetia presentar els 12 equips en la totalitat dels components. Així que van optar per fer dos equips que es poguessin presentar i que siguessin dintre de tot competitius. Així que la prioritat va ser aquesta, perquè encara que el B ja està classificat per jugar a les semifinals a la quarta catalana, a l'A, en principi, depenent de nosaltres. És a dir, no tenien opcions ni de quedar ni primers ni segons, així que l'objectiu era classificar-nos per semifinals. I amb els partits que queden i la distància que li portem al cinquè, que és de 9 punts, pràcticament depenent de nosaltres guanyant la pròxima setmana que ens puguem classificar per les semifinals. Així que hem de destacar sobretot el compromís dels nanos. Ha sigut, no van poder presentar convocatòries amb 23 jugadors, sinó van anar una miqueta més justets, però l'actitud que van tenir dintre dels partits ha sigut encomiable. Així que hem d'agrair tot el compromís de tota la gent del club en participar en una jornada que crec que no era una jornada d'equip, sinó era una jornada de club. Jo crec que encara que els resultats hagin sigut negatius, o podem dir que no hagin sigut positius de cara al marcador, jo crec que ha sigut molt, molt positiu com equip sènior. Així que dintre de tot, content, perquè encara mantenim la tercera plaça, perquè amb el Químic sí, ens va guanyar, però no va treure punt bonus, i nosaltres teníem a la vegada guanyat amb ells, així que continuem tercers. I el segon equip, com dic, està classificat per jugar les semifinals de la quarta catalana, així que que contents, contents, encara que sembli una mica contradictori. Crec que ha sigut un cap de setmana molt positiu per l'equip sènior dels Sitges.
Bé, doncs resten ara mateix 3 jornades i el calendari que li queda tant als Sitges com al Químic són gairebé idèntics. Amb dos conjunts tenen 2 partits fora de casa, que són Barça i Tarragona, i una a casa. I vaja, quins 2 partits. En el cas dels Sitges ha de rebre la Santboiana C, que és el líder absolut de la classificació, i el Químic s'enfrontarà al segon classificat, el Gòtics. No deixem el món del rugbi, parlem ara del rugbi d'escola, perquè aquest darrer cap de setmana s'ha disputat a Sant Cugat la 10a edició del torneig John Reca, un dels tornejos més importants a nivell de rugbi formatiu i que va plegar prop de 700 nens i nenes d'edats entre 4 i 12 anys i en presència d'equips de 6 clubs de l'estat espanyol i també 5 de catalans i un de francès. El Rugby Club Sitges també hi va ser representat amb els seus equips de l'escola, amb els seus equips de formació, des del sub 6 fins al sub 12. I de tot plegat, n'hem pogut parlar amb el coordinador del Rugby Club Sitges, Hernán Piñero.
No, efectivamente no es la primera vez, vamos siempre, tenemos muy buena relación con San Cugat y siempre nos invitan, por suerte, ahí, y ellos también siempre vienen a nuestro torneo Dufins, en abril, cada año hacemos uno y ellos vienen. La participación de nuestra escuela, el balance es positivo a nivel deportivo, siempre es bueno competir con buenas escuelas de rugby también. En el caso de San Cugat vienen clubes de Madrid, han venido clubes de Madrid, de Cartagena, de Valladolid, los de aquí, los de Cataluña, algunos de Cataluña. Había algún equipo francés también, y es positivo, hemos ido con muchos niños, a pesar del clima adverso, así que siempre es positivo competir ahí.
¿Cómo se lo toman los niños? Un torneo de estas características, diría, de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando de uno de los torneos más importantes a nivel formativo, y en la que se dan cita, como comentabas, grandes equipos, ya no de catalanes, sino españoles y algún internacional.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo toman?
Sí.
Bueno, ellos van a divertirse. No, son conscientes de que van, porque al final hay un montón de gente, no solo los niños, sino adultos por todos lados. O sea, ven que hay un espectáculo grande que se monta. Y se lo toman muy bien, sí. Como todo, el nivel de desarrollo que tienen psicológico, pues algunos se ponen a competir de en serio y saben que están compitiendo y se dejan la vida ahí. Y hay otros, pues, que son más, bueno, pues van y se divierten, corren, están jugando. El objetivo de esto es que jueguen, que se diviertan. Luego está la parte más competitiva, que en algunos casos somos los adultos los que nos ponemos a medirnos. Pero los niños, por suerte, la gran mayoría van a divertirse y se lo toman como lo que es, un juego, jugar al rugby.
Aún se conserva ese espíritu más inocente, ¿no, Hernán? Un poco la parte más competitiva la dejamos, como comentas, para los más mayores.
Sí, se da eso, que los adultos suelen competir mucho porque también... No sé, a veces ellos son los entrenadores, los preparan y quieren verse ganar. Okay. Pero los niños, la gran mayoría, solo van a divertirse, que es lo bueno.
Estamos hablando de niños y niñas de edades entre más o menos 4 y 12 años, ¿no? Más o menos.
Correcto.
Y en el caso del Rugby Club Sitges, habéis ido con todos los equipos, ¿no?
Sí, nosotros, la escuela nuestra es está bastante completa, es grande a nivel Cataluña, no sé, la tercera o cuarta escuela de Cataluña en cantidad de niños, y bueno, podemos ir con 2 equipos en cada categoría. En sub-8 hemos ido con 3 equipos, de sub-6 había, no sé, 10 o 11 niños, que es un montón para las edades esas, de 4 a 6 años, y más teniendo en cuenta que ya todos sabíamos que iba a llover en algún momento, y llovió bien, y se siguió jugando con el diluvio.
Bueno, hay un punto de épica, ¿no?, en todo. Bueno, Hernán, lo comentabas hace muy poco, la escuela del Rugby Club Sitges está, digámoslo así, entre las mejores de Cataluña. Pongamos la de Sant Cugat, Sant Boi, Sitges, ahí estáis.
Sí, ahí estamos. Aquí hay que ver cómo se mide, qué es el mejor o peor.
Ya.
En cantidad de niños estamos muy, muy, muy bien. A nivel Cataluña, el año pasado fuimos la tercera escuela en cantidad de fichas, por debajo de Sant Cugat, que tenía 120 fichas, 120 niños, Sant Boi 104 y Sitges 102. Y teniendo en cuenta las poblaciones de Sant Cugat, de Sant Boi y de Sitges, pues es un mérito muy grande que en un pueblo tan pequeño como Sitges, bueno, pequeño comparado a estas dos, estemos con esa cantidad de fichas.
Entonces te pregunto,
a nivel de cantidad jugadores.
Sí.
Y después está, pues, medirlo, pues, en calidad de juego.
Está claro, está claro. Te quería preguntar, ¿cómo se llega hasta aquí?
Uy. bueno, un trabajo de años, de ir a colegios, de hay un montón de gente en el club que hace.
Te lo pregunto, Hernán, perdona, porque quizás hace bastantes años existía, sobre todo por parte de los padres, un poco de recelo, ¿no?, a la hora de dejar que sus hijos practicaran un deporte como el rugby, porque quizás había una imagen que no se correspondía. Esto ha cambiado, ¿no?
Sí, ha cambiado, y ha cambiado aquí en el pueblo, aquí en Sitges, bueno, porque al final cada vez hay más niños, bueno, sí, cada vez hay más niños que del cole pues arrastran a dos o tres amigos que ven que no pasa nada, al final que no te golpeas, no te haces daño, o si te golpeas, pero como en cualquier deporte, vas a jugar a fútbol y también te llevas una patada, o también te
sí.
un codazo si vas a jugar al básquet, entonces sí, algo de contacto hay. Bueno, o algo más que en otros deportes, pero al final no te haces daño, los niños se acostumbran a eso, y además creo que hay un factor que es el ambiente que se vive en el rugby en general, en todos los clubes, es muy familiar, no se pregona la competitividad, no sé, como a saco, como por ahí en otras disciplinas, que gritan y son muy pasionales y se pelean, y pues aquí en el rugby todo eso no se pregona en ninguna escuela de rugby, no solamente en la de Sitges. Y entonces muchas familias con las que hablamos de cómo decidieron apuntar a sus hijos a rugby, una de las razones es esa, es el ambiente que hay alrededor de los chicos, que es bastante sano.
Por lo tanto, Hernán, llegados a este punto, más allá de ese espíritu más social y menos competitivo, supongo que el reto es que estos niños, estas niñas, puedan ir creciendo, ir subiendo, hasta que un día sean miembros del primer equipo.
Sí.
Y eso sería un éxito incalculable, pienso yo.
Para eso trabajamos, para crearles ese sentimiento de pertenencia. Bueno, primero que hagan deporte.
Exacto.
Que es sano. Luego que practiquen nuestro deporte, que es el rugby, y sí que luego pues acaben jugando todos en el primer equipo de nuestro club. Ahora mismo, los conté la semana pasada que jugó el primer equipo en el club, había, de los 15, había 9... que eran chicos que habían empezado con estas edades.
Exacto.
4, 6, 7, 8, 9 años, y había ya 9 jugadores que eran formados íntegramente en la escuela. Luego pues se va sumando alguno con 14, con 16, que ya no es la escuela, que son las intermedias, pero bueno, también es un producto hecho en casa.
Y esto lo que te da en definitiva, Hernán, es ese plus de identidad, que es
Exacto.
muy importante.
Es importante, sí. y estos son los que después contagian a compañeros del colegio.
Claro,
a,
claro.
Y lo que te decía, que las familias, cuando alguna familia está en duda, pues siempre hay una madre, un padre que dice, oye, tráigalo, que pruebe, que el ambiente es brutal y los chicos están ahí bien.
Te hago la última, Hernán. ¿Cuál sería el objetivo, no sé si decir deportivo, para la escuela esta temporada?
Desde hace un tiempo ya que hemos decidido que nosotros nos gusta competir, ¿vale? Sanamente, pero que no consideramos o dejamos de considerar, intentamos que convencer a los padres de que esto no sea un splay, o que, oye, yo te dejo aquí al niño y si viene, viene, si viene el miércoles. Intentamos que vengan siempre y vamos a competir sanamente, pero que los chicos entiendan que jugamos, que ellos tienen que dar, compitan con ellos, ¿vale? Que sea que cada día entreguen lo mejor que tienen, ¿vale? Para ser buenos jugadores de rugby. Queremos una escuela o un club en general, pero bueno, nace en la escuela, que sea buenos jugadores de rugby. Y los entrenamos para eso, para que sean buenos jugadores de rugby. En la medida de nuestras capacidades, no nos sobran entrenadores, los entrenadores que hay, cada año los vamos capacitando, hacen cursos, bueno, y vamos sumando estructura para que el club crezca a nivel deportivo y a nivel de calidad de jugadores.
Pues me parece
un... Hay un montón de gente trabajando y preparándose para eso.
Sin duda, sin duda. Te iba a decir que me parece un perfecto mensaje para acabar nuestra entrevista de hoy. Hernán, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo hecho y bueno, que siga adelante.
Muy bien, Pitu. Gracias a ti por darnos visibilidad.
Bé, doncs aquesta conversa amb Hernán Piñero, amb el responsable del rugby formatiu del Rugby Club Sitges, després de la seva bona participació en el que ha estat aquesta desena edició del torneig John Reca a Sant Cugat del Vallès. Encarem ja la recta final del programa parlant de futbol sala perquè hem de parlar de la derrota que va patir el Club Futbol Sala Sitges, que ahir sortia derrotat de la seva visita a la pista d'un Piera que es va acabar imposant per 5-2. Escoltem les valoracions de Joel Losada, l'entrenador del Futbol Sala Sitges.
El partit d'avui al camp del Piera ha estat molt, molt, molt complicat, ja que el partit era en un camp molt petit, però exageradament petit, i això ens ha dificultat molt. De fet, és que les mides eren, bueno, les més petites que jo he pogut veure, i això doncs ha sigut una sorpresa per nosaltres, ja que ells això ho han fet valdre molt positivament. No estem acostumats a jugar en camps tan petits i realment cada jugada que hi havia dubtes o hi havia alguna pilota allà davant mig o que sigui, et plantaves directament a l'àrea i era com supercomplicat poder jugar i no, que no et permetia fer pràcticament cap error. I el partit doncs, bueno, ha començat molt malament perquè al minut 1 ja ens havíem marcat, però ens refem molt bé perquè a la segona jugada nosaltres aconseguim marcar l'1-1, a l'empat, amb gol de Simón. I bueno, quan semblava que podria estar una mica més tranquil·la, que l'equip ja estava assentat a les mides del camp, que veia que qualsevol errada es podia pagar car, que estaven pressionant a dalt i tot, doncs bueno, ha arribat el 2-1 seu i inclús el 3-1 per arribar al descans. Llavors, clar, jo vaig avisar l'equip amb nervis, vale? Perquè bueno, sabíem que avui era una final i anar dos gols per sota al descans, doncs bueno, era un repte important per l'equip. Tot això, l'equip no ha deixat de lluitar en cap moment i a la segona part, quan millor ha estat, llàstima, perquè podria haver marcat 2-3 gols, l'únic que el porter local ha estat molt bé, ha tret mans que encara no sé ni com les ha tret. I això a mi se'ls ha donat molta vida, però tot i així al minut 9 ha tornat a marcar el Simón el 3-2 i això ens ha entrat encara més a dins del partit. I segurament quan millor estàvem per poder aconseguir l'empat, a falta de 2 minuts pel final, han marcat el 4-2, que ja s'ha vist tot molt, molt cru, a falta de 2 minuts, i ha donat temps mort per poder sortir amb porter jugador, intentar retallar ràpid amb un 4-3, intentar buscar un 4-4 a la desparada, però ja era molt complicat perquè no hi havia marge. Ja no acabava temps.
Bé, doncs aquesta era la valoració que feia Joel Losada, el míster del Club Futbol Sala Sitges, després d'aquesta derrota que, vaja, posa fi al que ha estat una magnífica ratxa de 8 jornades sense perdre, amb 7 victòries i un empat, derrota que òbviament li fa perdre el liderat. Ara el Piera és el nou líder, li treu ara 3 punts al Club Futbol Sala Sitges i proper partit contra el Vilobí, també complicat, com assenyalava el mateix Joel Losada. De la jornada també destaquem la victòria de l'equip de la Unió Esportiva Sitges, l'equip de futsal de les Sitges, que dissabte a Pinsbens va golejar 7-1 al Sant Sadurní. Després de la disputa d'aquesta 15a jornada, el Club Futbol Sala Sitges és segon amb 29 punts, a 3 del líder, com dèiem, mentre que la Unió Esportiva Sitges ocupa el 7è lloc amb 25 punts. I acabem amb futbol femení, perquè hem de destacar la victòria de l'equip de futbol 7 de la Unió Esportiva Sitges, que amb ahir a Aiguadols, i amb la presència, per cert, de la reina del Carnaval, es va imposar per 7-0 al Tous, amb festival golejador, un mes, de Cristina Boira, que va ser autora de 5 dels 7 gols de l'equip. I l'equip de futbol 11, en canvi, va perdre per 1-2 davant l'Altafulla, derrota que va arribar en els darrers instants del partit després que Mar Rodríguez avancés a les sitgetanes a la primera meitat, concretament al minut 17. Amb aquest apunt de futbol femení, posem ja en el punt final el que ha estat l'edició d'avui del Temps de Descompte, el món de l'esport, que es pren ara un petit descans i tornarà després de Carnaval. I nosaltres, demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.